Radio Vilafranca.
Ens apassiona el cinema i cada divendres tenim aquesta estoneta a partir de les 11:06 per repassar la cartellera, per parlar de cinema, de premis, dels grans d'aquest món. Ho fem amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia, bon any.
Hola, bon dia, bon any.
Com prova el 26?
Bueno, doncs, si em preguntes subjectivament et diria que complicat per tot el que estem vivint amb aquests primers dies. Però a nivell cinematogràfic, doncs, és l'any que teòricament hauria de redimir una mica aquesta taquilla que no acaba d'aixecar cap des de la pandèmia. I, bueno, i Hollywood ha preparat una gran massa d'estrenes per intentar que la gent torni a anar de manera massiva al cinema. Després comentarem quines són. Però sí, sí, hauria de ser l'any on realment hi hagi com la recuperació econòmica a nivell de taquilla. En un moment complicat perquè Netflix ha adquirit Warner...
La Paramount al final no hi ha tingut res a fer, eh?
Bueno, no, s'ha rebutjat l'OPA hostil. Sembla que l'interès dels dirigents de Warner és simplement que s'acabi acceptant l'oferta de Netflix. Si s'acaba materialitzant seria una gran desgràcia per les sales de cinema. O sigui que en els temps convulsos que corren, aquest any Hollywood ho aposta tot i espera doncs, que la gent pugui tornar al cine.
I també pels consumidors de sèries, perquè HBO Max quedaria difuminada, perdria pes específic.
Sí, sí, correcte. Adquiririen tot el catàleg d'HBO, Netflix, i adquiririen tot de grandíssimes sèries de la història de la televisió, entre les quals hi ha les dues millors, que serien Lo Soprano i The Wire, passarien a integrar-se dintre del catàleg de Netflix.
Bé, sembla que està dat i beneït, no? Veurem quan
no,
s'acaba concretant i en quins termes.
Esperem que no sigui el cas, però pinta així, així la cosa, sí.
Després tafanejarem una mica aquests grans títols que s'estrenen aquest 2026. El Miquel ens ha preparat una selecció de noms. Però comencem amb la cartellera. Esperem que no hàgiu prescindit de l'hàbit d'anar al cinema durant aquestes festes. I si ho heu fet, doncs toca reprendre'l. Comencem amb les estrenes. Quina obra?
Song Sang Blue, Canción para dos.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero decir a todos, miradme, lo logré. Look
at the night. ¿Haces de Loretta Lynn?
Oh, no, de Patsy Cline. Si tuviera un pelín más de tetas, haría de Dolly.
¿Eres rubia?
Muy rubia, chaval. I can begin to know when. ¿Sabes quién te iría genial? Neil Diamond.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde hace...
¿Vas a hacer un show de Neil Diamond? Una experiencia de Neil Diamond. ¡Lightning and Thunder! Todas las entradas vendidas. ¿Qué es Pearl Jam?
¿No conoces a Pearl Jam?
Vamos a telonear a Pearl Jam. ¡Ah!
Estábamos tan cerca.
Lightning no es nada sin ti.
Venimos por ti, hermano.
Siempre hay un amigo al que no le puedes decir que no.
Espero ser ese amigo.
Todavía me da mucho miedo hacer muchas cosas. Pero si tú estás conmigo, podemos ser Lightning and Thunder. Yo ya no tengo miedo.
¡Nos vamos!
¡En marcha!
Pel·lícula espacial, jo confesso que el tràiler enganxa i molt. Aquesta mescla de comèdia romàntica, musical, de drama familiar, té molts ingredients, oi?
Sí, sí. O sigui, diuen que vol ser una feel-good movie categòrica, una d'aquelles pel·lícules que et volen fer simplement sentir bé. Qui tenim al darrere és el director Craig Brewer, director de Footloose, però no l'original amb Kevin Bacon, sinó el remake del 2011. Director de Yo soy Dolemite, que és la pel·lícula amb la qual d'alguna manera es va redimir Eddie Murphy el 2019, que va acabar nominat a l'Oscar. i El rei de Zamunda, que és la seqüela del Príncipe de Zamunda de John Landis. I bé, aquí bàsicament doncs, explica la història doncs, de dos músics sense gaire fortuna en la vida que bueno, es van donar a conèixer perquè als anys 90, en ple ascens de la música grunge i nirvana, doncs justament en un concert de la banda Pearl Jam, no se'ls va ocórrer una altra cosa que posar com a taloners amb dos friquis que, bueno, que eren aquests, Claire i Mike Sardina, que van decidir justament fer una banda tribut a Neil Diamond i sota el nom de Lightning and Thunder. I justament, doncs, clar, va ser xocant perquè estem parlant dels anys 90, s'estava donant a conèixer la música grunge i justament ells van fer una banda tribut a aquella música que estava pensada pels seus pares, justament. I bé, i aquí doncs, tenim a Hugh Jackman i Kate Hudson donant vida amb aquesta parella, dos actors que es veu que estan magnífics i es veu que la manera com estan filmats els espectacles és al·lucinant i destacant doncs, això que realment és una pel·lícula que té el seu encant i que aconsegueix tocar el cor fins i tot de l'ànima més severa.
Hem d'anar al cinema amb Kleenex, oi?
Sí, perquè es veu que fa plorar. Sobretot la part final diu prepareu els Kleenex perquè realment us emocionarà i us farà plorar.
Tant si som fans de Neil Diamond com si no, sí, és una història que enganxa, sí, més no, enllà no. Del tribut a Neil Diamond.
Correcte. D'alguna manera t'intenta fer veure... Es veu que d'alguna manera també t'intenta fer veure que Sweet Caroline, que sentíem al final, no és la millor cançó que tenia Neil Diamond i realment és una pel·lícula que vol arribar a tots els públics.
Una pel·lícula que va molt més enllà de ser una carta d'amor a les bandes tribut, que també una mica hi ha aquest petit homenatge.
Sí. O sigui, és un homenatge a aquelles persones que li posen tota la seva ànima, però en el fons són gent de carrer, són gent normal i corrent i sense gaire sort en la vida, doncs que també podríem trobar en pel·lícules musicals com Once o com Sing Street o com Begin Again, que són les pel·lícules d'aquest director irlandès John Carney, que segurament alguns ja haureu vist, vull dir que va una mica en aquesta línia.
I l'altra estrena que us proposem és...
Rental Family, Família d'Alquiler.
Kuria Braito! Skanto! Gusonto! Torero Zongu!
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
¿Qué papel hago?
Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí? Vendemos emociones.
¿Cómo?
Interpretamos un papel para los clientes. Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos. Y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco. Esta niña necesita un padre.
Hola, Mia. Soy tu padre. Soy tu padre. Hola, Mia. Soy tu padre.
¡Te odio!
¿Me odia?
Eso es lo que tiene ser padre. Podrías vivir durante 100 años en este país y aún habría cosas que no entenderías.
¿Por qué lo haces?
A veces, la historia que nos contamos se convierte en la verdad. Para sus padres, tú eres su marido. Esta gente te mira. Como si te hubiese estado esperando toda su vida.
Aquest país on passa la història de Rental Family és el Japó.
Correcte, és el Japó. És una coproducció entre Estats Units i Japó. La directora és japonesa de naixement, criada cinematogràficament als Estats Units i resident allà des de la universitat. I bé, i aquí bàsicament tenim com a protagonista Brendan Fraser, que definitivament va trobar la redempció artística el 2022 amb el seu paper de La ballena, que li va valdre l'Òscar al millor actor.
Fa dos anys d'aquest Òscar, no?
Sí, correcte, gairebé tres.
Gairebé, sí.
Ara en farà tres d'aquí poc. I bé, i va trobar doncs, la redempció artística gràcies a La ballena, portava molts anys desaparegut, havia sigut tota una icona a principis dels 2000 gràcies a pel·lícules com La Mòmia o com George de la Jungla, que són pel·lícules que van marcar la infància de molts dels qui vam créixer en aquella època. I bé, i aquí doncs bàsicament interpreta amb un actor americà solitari deprimit que viu a Tòquio des de fa 7 anys, malvivint, portant una vida molt dolenta i treballant del que pot. I bé, i justament un dia comença a treballar per una empresa japonesa que es dedica a les famílies de lloguer, anomenades, que impliquen que facis papers de suplent amb la vida d'altres persones. I Brendan Fraser, d'alguna manera, és qui tu vols que sigui. Vull dir, de manera, tan mateix pot ser el teu pare, com un periodista que et dona suport, com, vull dir, algú que t'acompanya jugant als videojocs, vull dir, qui tu vulguis que sigui, doncs ell ho és.
Que he llegit que desconeixia la qüestió, que és un servei molt sol·licitat al Japó.
Sí, correcte. Sembla que és una cosa bastant comuna. La cultura nipona sempre queda una mica més lluny de nosaltres, però sí, no seria gens de... No és gaire d'estranyar que realment sigui una cosa corrent al Japó.
La pel·lícula és poc convencional, però també és entranyable, divertida, deu fer plorar en algun moment, segurament, també.
Sí, no, o sigui, es destaca que és divertidíssima i que et farà plorar, però al final no deixa de ser una pel·lícula familiar, comenten. O sigui, es comenta que és una pel·lícula per realment tots els públics, totes les edats, de 9 a 99 anys. I al final qui hi ha darrere, doncs també, almenys distribuint, és una major com Disney. I es veu que, d'alguna manera, la pel·lícula té aquesta essència d'aquelles pel·lícules familiars que s'havien fet en èpoques anteriors, vull dir, principis dels 2000, finals dels 90, i sobretot que, el repartiment de secundaris es veu que també està a la mar de bé, però que és una pel·lícula pel lluïment total de Brendan Fraser, que es veu que ja ha anat encarnant amb aquell arquetip de personatge que seria el de l'home bonachon que et donen ganes de xutxar
i d'abraçar. I l'estrena amb majúscules del cap de setmana és...
Nouvelle Vague.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir, ahora.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Shin Seiberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película resumida. Y no se lo enseñes a nadie, ¿eh?
¡Ale!
Entremos en la historia del cine.
¡Corta!
Motor, Raúl.
Deia que és l'estrena en majúscules perquè tothom parla tant i tan bé de Nouvelle Vague, la qualifiquen d'obra mestra.
Bueno, jo no sé si diria tant. És una pel·lícula molt gaudible, això sí. És la nova pel·lícula de Richard Linklater, que fa unes setmanes comentàvem aquí la seva altra estrena del 2025, que és Blue Moon, que vam projectar a l'Assassí la setmana passada. I bé, i Blue Moon la va presentar a la Berlinale, i aquesta Nouvelle Vague la va presentar al Festival de Cannes a competició amb l'última edició. I aquí, bàsicament, és la història de Godard rodant al final de l'escapada, explicada amb l'estil i els mitjans amb els quals Godard justament va rodar al final de l'escapada.
Per tant, en blanc i negre.
En blanc i negre, sí, correcte. Sobre la producció de la pel·lícula allà pel 1959, la pel·lícula és del 60, I que justament vol abocar la febre cinèfila que s'estava vivint a París en aquella època, que és una cosa que podria haver sigut perfectament un suïcidi artístic, però tothom diu que al final Richard Linklater els desafiaments els encara molt bé i aquí se n'en surt la mar de bé.
I una cosa curiosa, és pels que no estigueu familiaritzats amb tots aquests personatges, és que sempre van introduïts amb un subtítol amb nom i cognom.
Sí, correcte. Van apareixent els personatges en pantalla i et va dient aquest és Agnès Varda, aquest és Jean-Pierre Melville, aquest és Roberto Rossellini, que hi ha un moment que apareix a la pel·lícula. I així, d'alguna manera, et vas fent a la idea. Però sí que és veritat que si no has vist al final de l'escapada, és realment difícil gaudir d'aquesta pel·lícula. O sigui, jo crec que en el fons és una pel·lícula bastant de nínxol. La comparaven amb Mea Sona de Fent Hollywood de Tarantino, però deien que allà, com a mínim, si no coneixies la Sharon Tate, com a mínim podies gaudir del DiCaprio i del Brad Pitt i de la narrativa de la pel·lícula. Però aquí sí que és veritat que si no has vist el final de l'escapada, si no saps, per exemple, coses com que la Nouvelle Vague, bueno, no només la Nouvelle Vague, sinó el cine clàssic, bé, el cine modern, es va petar diverses normes del rècord clàssic, doncs jo crec que és una pel·lícula que es gaudeix més. Sí.
És una pel·li molt cinèfila, no? Per cinèfils.
Sí, per cinèfils, sí. Un autèntic banquet per cinèfils.
Tot i que si no ho sou, també diuen que us emocionareu i que us agradarà.
Sí. Bueno, al final és una comèdia. Vull dir, és una pel·lícula divertida, realment.
Un himne a l'alegria de viure i, sobretot, de crear cinema. I l'última estrena?
La cronologia de l'agua.
Can't sleep, huh?
Yeah, me neither. Come here. I want to talk to you.
It was my voice. Who left?
Hey, look at me.
Sometimes I think it arrived on paper.
Hey, honey.
I want you all to be winners. Disappear into your imagination. Nobody's in the room but you and that pen.
I love you. And whatever you want to do, I'll support it.
That's it? When there are no words for the pain.
Bé, és un tràiler especial, la pel·lícula també és especial, per tant, només amb el so, poca cosa, no us ho podeu fer massa la idea. Aviam, Miquel, què podem explicar?
Bueno, deien que és una pel·lícula mig camí entre... Bueno, que la seva estètica està mig camí entre l'Instagram i el Terrence Malick més abstracte.
Sí, aquestes imatges picades, que tremolen, primers plans...
Filmada en 16 mil·límetres amb analògic... I això hi és el debut com a directora de Kristen Stewart, tota una superestrella, que ja ha deixat fa molt de temps enrere la seva fama que va aconseguir amb Crepúsculo.
Ella comença a Hollywood, a la saga Crepúsculo, i després fa una evolució, no?
I després fa tot l'autoral que li han donat. Va estar a punt de protagonitzar la nova pel·lícula d'Albert Serra, al final no ho farà, però sí, ha fet tot l'autoral que li han donat, i aquí doncs ha fet una pel·lícula on t'adapta un best-seller sobre les memòries d'una nedadora que va patir abusos sexuals. I això, i es veu que a més ho fa amb les idees molt clares, coquetejant amb el cinema experimental i entregant-se completament a l'actriu protagonista, que és Imogen Poots, l'actriu britànica, que es veu que aquí encara el seu paper més difícil, tant pel que suposa interpretar amb una nedadora víctima d'abusos sexuals com pel que suposa el personatge en general.
Surt també el James Belushi, oi?
Sí, correcte. El repartiment de secundaris es destaca que és molt ric i sobretot es destaca molt el paper que li dona Kristen Stewart a Jim Belushi.
Diu Fotogrames, per exploradors del drama intimista, més líric i deslligat, i que el millor és l'atreviment formal i narratiu, aquests plans que comentaves a mig camí entre Instagram i el cinema, picats, curts...
Sí.
La cronologia de l'agua. Són les quatre estrenes i després de festes és un ritual que no falla any rere any. La indústria cinematogràfica posa en marxa l'esperada temporada de premis. El tret de sortida l'han donat els Critic Choice Awards i aquest diumenge tenim els Globus d'Or.
Sí, correcte. Aquest diumenge tindrà lloc la cerimònia d'entrega dels Globus d'Or. Amb els Critics Choice Awards s'ha premiat a una batalla tras otra amb els premis a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat. Sembla que pot repetir, ara mateix és una de les grans favorites de cara als Oscars. Hamnet de Chloé Zhao la segueix molt a prop. I bé, i poc a poc es va definint aquesta carrera per l'Oscar. Els grans favorits, Timothée Chalamet, en la categoria de millor actor de drama per Marty Supreme, que s'estrena el dia 30, la comentarem aquí, intentarem fer-la d'estrena al Kubrick, també. I bé, també en la categoria de millor actriu la cosa sembla bastant clara per Jesse Buckley, per Hamnet, de Chloe Zhao. Millor actor de repartiment, bueno, fins ara era, semblava clar el premi per Benicio del Toro, per Una batalla tras otra, però justament els Critics' Choice han premiat a Jacob Elordi per Frankenstein en el paper de la criatura. I millor actriu de repartiment semblava clar per Amy Madigan, per Weapons, ja van començar la campanya just quan es va estrenar la pel·lícula, i sembla que aquí pot repetir. En la categoria de millor pel·lícula de drama, probablement el premi doncs acabi sent per Hamnet, i en la categoria de millor pel·lícula de comèdia doncs està nominada Marty Supreme, Una batalla tras otra, doncs és possible que acabi guanyant Una batalla tras otra el premi.
De fons tenim la banda sonora de Sirat, perquè té dues nominacions històriques, millor pel·li internacional, millor banda sonora original.
Sí, sí.
Què passarà?
Bueno, pels Oscars havia aconseguit 5 candidatures. Veurem si... Bé, havia aconseguit passar el tall amb 5 candidatures. Veurem si finalment les nominacions les respecten. De moment, els Critics' Choice, el premi a millor pel·lícula estrangera ha caigut per El Agente Secreto, que també és una molt justa guanyadora. Veurem si Sirat té sort aquest diumenge i si això li pot facilitar el camí de cara a la cerimònia d'entrega dels Oscars.
Valor Sentimental també és una dura
competidora. Valor Sentimental també és una gran candidata, i Un simple accidente de Jafar Panahi, que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, també estarà molt allà.
Unes paraules també per recordar Belatar, que ens ha deixat.
Sí, correcte, el director de Satantango, pel·lícula de 7 hores, director del Caballo de Turín. Vull dir, realment ha arrencat malament l'any perquè ens ha deixat. Va visitar la Filmoteca de Catalunya fa un parell d'anys, el 2024, i bé, malauradament ha mort als 70 anys. Va ser un dels pioners de l'Slow Cinema, que és un cinema que consisteix en respectar el temps real. I bé, doncs podem dir que arrenca malament l'any per la pèrdua d'un dels grans mestres del cinema europeu.
I ens deies a l'inici, aquest 2026 toca remuntar aquesta cartellera cinematogràfica. Hollywood ho intentarà. Hi ha molts blockbusters que s'han d'estrenar, oi?
Sí, sí, correcte. L'Odissea de Christopher Nolan serà la que marcarà aquest 2026. El Dia de la Revelació de Spielberg també serà un dels grans petardassos. Vengadores Doomsday i Doom Parte 3, que s'estrenaran el mateix dia, el 18 de desembre, també estaran molt pendents de la taquilla. La nova pel·lícula de Spider-Man, El Diablo Viste de Prada 2, Cumbres Borrascosas, Super Mario Galaxy la pel·lícula, Michael, el biopic de Michael Jackson, Mandalorian i Grogu, Toy Story 5, Supergirl, la cosina de Superman, Digger, Torrente Presidente de Santiago Segura, que retorna al personatge, i en el pla més autoral, Out of This World, d'Albert Serra.
Ens queda un minutet, que serà per repassar cartellera i properes estrenes.
Sí, correcte. Doncs Rental Family la farem possiblement al Kubrick, i si no és al Kubrick es farà a l'Assassí. Nouvelle Vague la farem a l'Assassí de dijous divendres. I res, us esperem avui a les 9, última sessió a l'Assassí de Jay Kelly, de Netflix, amb George Clooney i Adam Sandler. El cap de setmana a l'Assassí doblada i en versió original, La vida fuera, de Mario Martone, el biopic de Collier de Sapienza. I al Kubrick us esperem amb Rondalles, de Daniel Sánchez Arévalo, i el dilluns amb el ballet en diferit, La fill malgarli.
Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
El govern de la Generalitat ha anunciat que Calafell és un dels municipis escollits per rebre els ajuts de la Llei de Barris de Catalunya. En concret, pel projecte de reforma del barri de Calbolavà, al nucli del poble, amb una inversió de 20,5 milions d'euros, de la qual el govern català aportarà 12,3. Calafell és un dels 20 municipis escollits arreu de Catalunya i l'únic de la vegueria. Això confirma la qualitat del projecte presentat. També la capacitat de gestionar plans de barris que Calafell va demostrar en l'anterior. Sant Sadurní d'Anoia participarà en la Marató de Donants de Sang de Catalunya amb una campanya de donació que tindrà lloc divendres 16 de gener de 4 a 8 del vespre al Casal d'Entitats. La iniciativa, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, s'emmarca dins la Marató que se celebra del 8 al 17 de gener arreu del país amb l'objectiu de reforçar les reserves de sang després de les festes de Nadal. A Sant Sadurní la campanya vol aconseguir més de 50 donacions i fa una crida a la participació ciutadana per contribuir a salvar vides amb un gest solidari de només uns minuts. L'agrupació de Raimons i Raimundes ha preparat un programa ple de propostes per tots els gustos i edats per les festes de Sant Raimon, que tornen amb la novetat d'una gran carpa a la Rambla de Sant Francesc i amb la majoria d'activitats gratuïtes. Unes activitats que es concentren en dos caps de setmana, del 16 al 25 de gener. La presentació de l'edició d'enguany es duia a terme aquest dimecres a càrrec de representants dels Raimons i la regidora de Cultura, Àngels Dalmau. Les festes s'acompanyen amb la ironia d'una campanya a les xarxes socials que vol reivindicar la figura de Sant Raimon i el seu lloc dins del calendari festiu de la vila. La novetat d'enguany serà una carpa que se situarà a la Rambla de Sant Francesc i que acollirà els principals actes del segon cap de setmana de les festes, substituint l'escenari que fins ara era el Teatre Casal. Aspectes de seguretat han motivat el canvi i han constatat la manca d'espais per l'oci d'hivern a la vila. El Club de Lectura de les Cabanyes fa aquest diumenge la seva primera sessió de l'any. La represa de les sessions del club serà a les 12 del migdia d'aquest diumenge a la plaça de la Guitarra. En aquesta ocasió, els membres del club compartiran les reflexions que els hi hagi generat la lectura del llibre Cor Fort, de Sílvia Soler. Aquesta novel·la arrenca als anys 50, quan una jove, Teresa, queda embarassada sense voler-ho i decideix ser mare soltera. La Teresa es converteix en un pilar, un referent silenciós però potent per la seva filla i la seva neta, que creixeran amb més eines i llibertats, però sempre sota l'ombra inspiradora d'aquella dona que va haver de fer el cor fort.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquesta primera setmana de magazín la tanquem difonent patrimoni de les nostres comarques, de la mà de la secció Territori Penedès. Avui us proposem conèixer el Centre d'Estudis de Subirats i, més concretament, el seu centre d'interpretació de l'última defensa de Barcelona durant la Guerra Civil.
Territori Penedès.
L'11 d'abril del 2011, un veí de Subirats, amb nom Josep Mata Massana, va crear el Centre d'Estudis de Subirats, amb l'objectiu de mantenir viu el patrimoni material i immaterial del municipi, que encara que no ho sembli, per la descentralització de les localitats i la reduïda geografia, és gegant. Des de fa 15 anys, l'entitat posa el focus en dos aspectes, la preservació de la pedra seca i la memòria històrica. Aquesta última, centrada especialment en el període de la Guerra Civil Espanyola, tot i que el CESUB també ha col·laborat en una prospecció arqueològica de la Guerra del Francès a la Creu d'Urdal, amb els resultats ja presents. Sobre la Guerra Civil, el CESUB s'ha centrat en les restes de l'anomenada Última Defensa de Barcelona de 1939, un enfrontament a la localitat del Pago, amb derrota republicana, i que tenia com a objectiu frenar l'avenç franquista cap a la capital catalana. O més ben dit, guanyar temps perquè més gent pogués fugir a l'exili. Durant aquests anys, en Josep Mata i els altres membres del CESUB han estudiat la zona i han pogut entrevistar diversos testimonis directes i indirectes. Un material que ara mateix es troba en un petit museu al Pago, que ofereix visites mensuals i que es complementa amb les jornades de memòria històrica que organitza l'entitat i que la setmana que ve arriben a la seva 15a edició amb diverses conferències i activitats commemoratives. Actualment, el CESUB col·labora amb diverses entitats de memòria històrica de Catalunya, l'Ajuntament de Subirats i el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria, CIARGA, ubicat a Santa Margarida i els Monjos. Aquesta última unió escenifica l'important patrimoni que té la comarca en relació amb la Guerra Civil Espanyola.
Territori Penedès.
Hola, bon dia. Soc Josep Mata Massana i soc el president del Centre d'Estudis de Subirats, entitat que es va crear l'11 d'abril del 2011. Arrel d'una visita als espais de la Batalla de l'Ebre, vaig veure que no sabia res dels veïns meus que havien combatut allà a la Batalla de l'Ebre i que m'havien explicat les seves històries. Llavors vaig decidir investigar sobre els fets ocorreguts a Subirats durant la República i la Guerra Civil. Vaig demanar a l'Ajuntament que em deixés consultar l'arxiu municipal i també vaig començar a entrevistar a veïns del municipi, veïns d'edat, i arrel d'una entrevista amb un avi del Pago, que em va dir que hi havia trinxeres a darrere de les cases, al bosc, li vaig dir amb aquest avi, li vaig dir que m'ensenyés a les trinxeres aquestes, i em les va ensenyar, i a partir d'aquí vaig començar un dia a la setmana a la tarda a anar a buscar trinxeres pel bosc i n'he trobat 76. 76 entre el Pago i l'Urdal. Arrel de les troballes en aquestes trinxeres havien de trobar metralla, elements bèl·lics, s'han trobat restes de combats. L'Ajuntament va proposar de fer una exposició permanent.
Bon dia, sóc Joan Maria Girona, membre de la Junta del Centre d'Estudi de Subirats. Aquest centre el va idear el Josep Mata, que continua sent el seu president, i va amb la idea de mantenir el patrimoni material i immaterial de Subirats. El Josep Mata va contactar amb persones de diferents nuclis del municipi i el centre ha anat funcionant. Ara celebrarem, si tot va bé, el mes d'abril, el 15 aniversari, i els dos focus importants d'activitat han estat la memòria històrica i la pedra seca. Són els dos llocs on més hem incidit. la memòria històrica, a partir de les entrevistes, més de 60 que estan totes transcrites i guardades, que ha fet el Josep Bat al llarg de, des dels últims 20 i tants anys, i les investigacions a la muntanya, podem tenir doncs tota una història de la batalla d'Ordal del 22 i 23 de gener de l'any 39, una batalla que era poc coneguda i que ara doncs almenys s'ha fet palpable la importància que va tenir per frenar l'avenç de les tropes franquistes, que van guanyar, els republicans van poder guanyar 24 hores de temps perquè totes les persones que fugien de Barcelona tinguessin més temps a fer-ho. La batalla, com era lògic, es va perdre, però els 24 hores de frenar-ho sí que es van aconseguir. La batalla va aquí, com les trinxeres que va descobrir el Josep Mata es van construir a correcuita per frenar, i estava doncs uns quants soldats republicans que venien del centre d'Espanya via València, via marítima, van arribar aquí a Barcelona i l'endemà mateix ja van pujar a la muntanya. Malauradament, els espies franquistes havien descobert on estaven les trinxeres i va ser com una tancada que els van matxacar fàcilment. Vull dir que es calcula que hi ha més de 40 persones, soldats morts i enterrats malament per la muntanya, dels quals hem recuperat 7 cossos, que ara estan dignament enterrats al cementiri de Sant Pau d'Ordal i d'Olesa. Al centre d'interpretació de l'última defensa de Barcelona hi ha un petit museu on hi ha doncs les troballes de metralla, de bombes de mà, de restes inclús del material que portaven els soldats, que demostren de manera molt clara que aquí va haver aquesta batalla, que es van disparar trets i que va haver doncs la lluita que després doncs les entrevistes orals han confirmat. Vull dir, el centre aquest està a disposició, com a mínim s'obre cada tercer diumenge de mes, i si hi ha algun grup que ho demana, doncs també estem oberts a fer-ho en altres dies, sobretot si són, com hem aconseguit a vegades, que vinguin alumnat de quart d'ESO dels instituts, que això doncs seria una de les coses importants de l'objectiu d'aquest equipament, a que no s'oblidin uns fets que van marcar i encara estan marcant la història del nostre país. Per mantenir viu aquest record que no s'oblidi, a part de les activitats mensuals, cada any a mitjans de gener, en un cap de setmana sencer, celebrem les jornades de memòria històrica de Subirats. Enguany, aquest gener que ja estem, celebrarem la 15a edició. I aquestes jornades volen recordar els fets que van passar aquells ara fa ja més de 80 anys. Enguany tindrem doncs una conferència sobre les pel·lícules que es feien durant la República, una altra conferència sobre la participació dels soldats catalans i no catalans a la batalla d'Ordal, i a part les coses més tradicionals, que potser aquest any tindrem problemes a fer-les pel tema de la pesta africana, perquè el dissabte al matí anàvem al memorial que hi ha a la Serra de Ries, i allà conjuntament amb la gent d'Olesa, amb el seu ajuntament també, doncs fèiem un homenatge als caiguts, als soldats que van morir defensant la República. I després, el diumenge, fem la ruta que es fa habitualment, però amb recreació. O sigui que apareixen doncs una vintena de persones vestides de l'època. com dèiem, al centre d'estudis no només intentem treballar la memòria històrica, sinó que també l'altra cosa important és la recuperació de la pedra seca del municipi. Estan inventariades centenars de barraques. Hi ha un equip de companys d'Ordal que dediquen tot el seu temps lliure, alguns ja estan jubilats, per tant en tenen molt de temps, però que estan refent les barraques i per tant estan mantenint un aspecte important del nostre municipi, que és la pedra seca, els marges, les barraques i també doncs, els pous de calç que hi ha actualment, que encara queden les restes. D'acord amb l'Ajuntament, ja s'estan elaborant els tràmits perquè les barraques siguin un bé CIL aviat. Calculem que aquest any 2026 aconseguirem que ho siguin. I lligant amb això, quan hàgim aconseguit que aquesta denominació de les barraques, intentarem que les trinxeres que va descobrir Josep Mata, que també són un nombre important, com m'heu explicat, també ho siguin. Això ja serà doncs, per l'any següent. És important el tema de la pedra seca perquè és un altre del patrimoni que aquest municipi pot aportar a la resta. I, per tant, doncs, el fet de que hi hagi tantes persones implicades i treballant-hi, doncs, hem participat sempre doncs, a les setmanes de pedra seca que fa la Generalitat i estem, doncs, hauríem de, com a municipi, reconèixer la tasca que estan fent aquestes persones d'Ordal recuperant tantes barraques i evitant que desapareguin i que es destrueixin. Bueno, el centre d'estudis té repercussió. Si ara també s'han fet unes investigacions a Ordal recordant, buscant restes d'una batalla, no del 39, sinó del 1813 de la Guerra del Francès. Per tant, i el CSUB doncs, va col·laborar i ens van demanar la col·laboració. Per tant, això és un exemple de que és un centre que depassa l'àmbit municipal. Moltes de les activitats que hem fet aquí, com vam fer un homenatge a tots els represaliats del franquisme del municipi, més de 50 famílies que van rebre aquest homenatge, va implicar a la consellera de Justícia que va venir. Per tant, tenen repercussions que arriben a fora del municipi, fins i tot de la comarca. Realment el centre d'estudis amb 15 anys de vida s'ha fet notar. Vull dir, sempre hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, siguin del partit que siguin, i realment doncs, que el patrimoni material i immaterial del municipi es mantingui i es recordi, penso que és una tasca que ajuda a tots els veïns d'aquest i que indirectament doncs, ajuda també els veïns de la comarca de l'Alt Penedès on realment doncs, moltes de les coses també van afectar-los directament. El fet de la batalla aquesta, Olesa, doncs, està implicada perquè els combats estan al mig dels dos municipis. No? Hi ha el memorial de la Serra de Ries, estem, com que deixem, al límit d'Olesa i de Subirats. Per tant, no és una cosa només local, sinó que ha tingut repercussió fora de les fronteres del municipi. El centre d'estudis es diu de Subirats i és important posar-li aquest nom perquè el fet de que hi hagi 14 nuclis diferents, la identitat de Subirats queda una mica difuminada. Perquè, bueno, Sant Pau, Ordal, Lavern, Casots, Calavi, i això d'aconseguir una identitat de Subirats és important, encara que no hi hagi cap nucli que es digui Subirats. Home, amb les activitats que hem fet sempre hem trobat persones doncs, que més aviat els hi ha agradat. Ningú ens ha criticat per remoure fets de fa tants anys, no? Vull dir, aquí me'n recordo que jo vaig trobar una de les bombes de mà i la vaig baixar imprudentment fins a baix de l'havia trobat, vam avisar els Mossos i llavors els Mossos van venir i ràpidament un veí que no sé, devia saber per què anava a venir a dir-me aquest senyor és molt bona persona, no li feu res de mal perquè no es fa coses ben fetes. I si vas passejant per allà a prop al Pago també podrem veure una de les reixes que encara hi ha la marca de metralla del 39 i que el propietari no ho han tocat perquè es mantingui un record d'uns fets que jo sempre repeteixo, sobretot quan parlo amb els alumnes, que són uns fets que a vosaltres poden quedar lluny però que realment encara estem vivint les conseqüències. I potser, malauradament, que torna a aparèixer coses franquistes és una manera de no oblidar el que va passar perquè puguem defensar-nos i defensar la democràcia com van fer aquests nois que van estar enterrats a les muntanyes i encara no els hem trobat a tots. Per qui estigui interessat, hi ha el Centre d'Interpretació de l'Última Defensa de Barcelona, on un petit museu recorda els fets que van passar aquells dos dies i exhibeixen materials trobats a les trinxeres que es van construir a correcuita a les muntanyes d'Ordal per intentar frenar l'avenç de les tropes feixistes. Això es pot visitar cada tercer diumenge de mes i, a petició d'un grup suficientment nombrós, també es podria visitar altres dies. A més, gràcies a les informacions recollides pel Centre d'Estudis de Subirats, s'ha preparat una audioguia que permet fer la ruta individualment qualsevol dia de l'any. A la Serra de Ries, a cavall entre Subirats i Olesa de Bonesvalls, s'ha erigit un memorial per recordar i homenatjar els soldats republicans que van morir defensant el govern legítim i les llibertats de la població. Pensem que aquests elements serveixen per recordar uns fets que van ser importants i que van tenir molta repercussió a la vida de tot el país.
jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Entre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoris als racons del teu cos nu. Tan fora
marxem de cap de setmana. Gràcies per acompanyar-nos aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa des de les 9 i fins ara, i per reprendre aquest bon hàbit d'escoltar la ràdio, d'escoltar el Penedès en Xarxa des d'aquest dimecres que hem tornat, hem fet la represa després de vacances de Nadal. Com deia, marxem de cap de setmana al ritme dels Catarres i aquesta fantàstica Fins que arribi l'alba, i ens retrobem dilluns a les 9 puntuals. Adéu-siau.